Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia, de poc sol i molts núvols. El cel cobert farà baixar la temperatura màxima, però l'hora impedeix que el matí sigui gaire fred.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Torroella de Montgrí, l'Estartit i Ullà ja poden veure aigua des de les aixetes. Bona notícia que arriba després de 19 dies en què l'aigua era tèrbola i impossible de veure. Ara totes les anàlisis són correctes, però en aquest temps les molèsties pels veïns han estat molt grans perquè estaven obligats a beure aigua d'ampolla. O si no era d'ampolla, doncs d'una cuba que Sorea havia habilitat. Per no parlar dels diners que això ha costat als ciutadans, als restaurants i també als bars i també a l'empresa d'aigua i també a l'Ajuntament. I tot això perquè la potabilitzadora està en un lloc on no hauria d'estar, sobretot pels temps que corren. Ahir parlàvem amb l'alcalde i ens deia que una de les actuacions més urgents és moure tots els elements sensibles a una alçada prou considerable com perquè no quedin mai inundats. Bé, permeteu-me que ho dubti, això pot ser una solució o un problema puntual, però ningú sap com serà la pròxima riuada. El que sí que sabem és que si el clima no para de canviar per l'acció humana, hi haurà més riuades com aquestes. Què hi podem fer? Doncs per començar, us proposo la sostenibilitat de proximitat. Escoltem la gent de l'associació Tot Més Net, que és l'organització de joves de Torroella, l'Estartit i tot el Baix Ter, i apuntem-nos a tots els seus projectes. Des d'aquí, tots els ànims i tota la sort al grup Tot Més Net. Són les 8:02, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital,
que transmet conjuntament amb Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. Avui al Supermatí parlarem amb l'Enric Frigola, que és el president de la Fundació Enric Morató, per parlar de l'acte que organitzen divendres a Torroella... organitzen divendres a Palafrugell. I després acabarem el programa, com sempre, ja que parlàvem de Torroella, doncs acabarem el programa parlant amb la nostra torroellanca preferida, que és la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, per parlar de llibres. Detingut el professor de l'Institut de la Bisbal acusat d'abusos sexuals, Gerard Descats.
El professor ha estat detingut, però s'ha deixat la detenció sense efecte per la manca de risc de fuga, la imminent declaració davant del jutge i perquè el seu domicili està registrat.
Més notícies, aquesta és això que us deia, no? Que l'aigua de Torroella de Montgrí, de l'Estartit i d'Ullà ja és potable.
La crescuda del riu Ter provocada pel temporal Glòria havia deixat inutilitzables els sistemes de potabilització.
I relacionat encara amb aquest efecte, amb aquest afer, l'ACA es compromet a reparar la mota del Ter i la canonada d'aigua de Torroella de forma imminent.
Segons el consistori, aquesta serà la primera gran actuació que portarà a terme l'agència dins del pla de mesures extraordinari.
I no deixem el Glòria perquè el desbordament del Ter i el Fluvià ha afectat un total de 13.900 hectàrees de cultiu. Maria Monteis.
En una reunió de la taula tècnica de valoració del temporal Glòria que ha tingut lloc a Girona, s'han explicat les tipologies i els graus d'afectacions i, sobretot, s'ha posat sobre la taula les principals línies d'ajuts.
Han detingut un conductor begut després d'atropellar una noia a Palamós.
El conductor triplicava la taxa d'alcohol permesa a l'hora de conduir a la prova d'alcoholèmia que la policia local de Palamós li va fer després de l'atropellament aquest diumenge.
I es reactiven les obres de reforma del vell Museu del Suro a Palafrugell. Ara sí, Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Es reprèn la reforma de l'edifici de l'antiga Escola d'Arts i Indústria de Palafrugell, que més tard va ser la primera seu del Museu del Suro local. Segons ha informat el diari El Punt Avui, el consistori i l'empresa Comsa han arribat a un acord per finalitzar les obres el mes de juny, després de mesos d'immobilisme.
I el Terrat cancela el festival Singlot de Porta Ferrada.
La productora que dirigeix Andreu Buenafuente, que és propietat de Mediapro, ha dit que no s'han assolit les condicions òptimes per al projecte.
Perfecte, doncs seguirem pendents de com evoluciona aquesta qüestió i de seguida ampliem quina és la resposta que ha donat l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Titulars més enllà de l'Oge Empordà, però no anem gaire lluny, anem fins a Barcelona, anem fins a la Fira de Barcelona. Per què? Doncs perquè el Mobile està ara mateix tocat de mort, tecnològiques nord-americanes i Rakuten també es retiren del Mobile, el gegant del comerç japonès se suma a la renúncia d'AT&T, de Cisco, de Facebook, de Sprint, i augmenta, com dèiem, la incertesa sobre el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil. Ja són més d'una vintena en total les empreses que han causat baixa del Mobile per temor al coronavirus amb aquestes últimes renúncies de grans tecnològiques nord-americanes i de Rakuten. L'esdeveniment queda en entredit i divendres es decidirà si es fa o no es fa. L'OMS bateja el coronavirus de la Xina com Covid-19. Notícia que coneixíem ahir. Ara ja no li hem de dir coronavirus, ara li hem de dir Covid-19. Covid-19, que sembla el personatge dels Jocs Olímpics de 1992. Doncs no, és en Covid-19, és el coronavirus. Ja han mort més de 1.000 persones pel coronavirus, la majoria a la Xina, i la incubació, segons un estudi d'aquest virus, pot arribar als 24 dies i no 14, com deia un estudi recent. La llei per despenalitzar l'eutanàsia s'obre pas al Congrés en un tercer intent. El Congrés ha acceptat tramitar la llei d'eutanàsia. El govern espanyol ha presentat la proposta de llei per regular aquest procediment després de dos intents que ara sí que ha tingut els suports necessaris. Només de tot el Congrés dels Diputats només hi van votar en contra Vox i el Partit Popular. El ple del Congrés va aprovar aquest projecte de llei, o l'inici per tramitar aquest projecte de llei, amb 201 vots a favor, 140 en contra i dues abstencions. M'agradaria saber, jo ja crec que no, crec que la majoria de votacions dels propers mesos i els propers anys, doncs no crec que tinguin aquesta majoria tan àmplia. Aquestes són les notícies principals del dia. Per cert, que els reis Felip i Letícia visitaran Donald Trump a la Casa Blanca el 21 d'abril, i també és important saber que ja s'estan avançant les primàries dels Estats Units, les primàries demòcrates, i que Bernie Sanders ha guanyat les primàries a New Hampshire, i això el posa en primera posició en tot aquest procediment per escollir el candidat demòcrata a la Casa Blanca, que és qui hauria de derrotar Donald Trump en les eleccions del proper mes de novembre. Avui la cançó del dia que et proposem és la Nea, una noia que està triomfant al nord del continent, al nord d'Europa, i que abans de provar sort en solitari havia creat, per exemple, cançons de Zara Larsson com Lose Life. Ara agafa la base de la coneguda peça Blue dels Eiffel 65 i la transforma en Some Way. Ens sentirem a parlar de la Nea. You told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to. I Somsei, alguns diuen que avui hem de saludar l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que avui el sol lluirà poc, no?
Efectivament, el sol quedarà en un segon terme perquè avui el cel romandrà cobert bona part del dia. De fet, al llarg del matí no es descarta que puguin produir-se algun plugim o quatre gotes. La nuvolositat ens deixarà amb poca amplitud tèrmica, mínimes de 6 a 9 graus i temperatures màximes més baixes que ahir al voltant dels 14 graus. Demà millora l'estat del cel amb més clarianes, però encara amb alguns intervals de núvols, i puja la temperatura màxima per sobre dels 18 graus.
Gràcies, Albert. Les 8 i 11 minuts, de seguida torna al Supermatí.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Aprofita les rebaixes als comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell, al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí a l'Avinguda Europa hi ha mercat setmanal i els dissabtes, també al matí, hi ha mercat de segona mà, antiquaris i brocanters a la plaça Catalunya. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta activitat o d'altres, podeu visitar pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Ràdio Capital. Falten 2 minuts per un quart de nou del matí. L'Agència Catalana de l'Aigua es compromet a començar de manera imminent en els propers dies la reparació de la mota del Teri i de la canalització d'aigua potable a Torroella de Montgrí. Això és el que ha assegurat Antoni Piris, cap del Departament de Projectes i Obres, en una reunió amb l'alcalde, de la qual ahir va informar l'Ajuntament.
Segons el consistori, aquesta serà la primera gran actuació que portarà a terme l'agència dins del pla de mesures extraordinari que executarà per reparar els danys ocasionats pel temporal Glòria. Després de reunir-se a l'Ajuntament, l'alcalde Jordi Colomí, tècnics municipals, tècnics de l'ACA i el gerent territorial de Sorea, a Girona, han anat fins a la mota per observar in situ els desperfectes i coordinar la planificació de l'obra. L'Ajuntament explica que s'està treballant per tal que pugui iniciar-se la setmana vinent, tan bon punt es decreti la urgència, tràmit que es farà aquesta mateixa setmana.
I concretament a Torroella i a l'entorn del Ter, què és el que s'ha de fer ara?
Doncs l'actuació prioritària se centra en la reparació de la mota, que es va trencar en el punt de desguàs del rec del Molí, entre la resclosa i el pla i el pas de Gualta. En aquest punt s'hi va obrir un esvoranc de grans dimensions que va ocasionar també el trencament de la canonada d'aigua, una canonada que porta l'aigua dels pous de Canet cap a la potabilitzadora de Torroella de Montgrí. Així ho explicava l'alcalde en declaracions al Supermatí de Ràdio Capital.
Nosaltres recordem que ara no estem portant aigua de Canet, sinó que l'estem comprant a l'altre costat de riu, a la Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Regincós i Begur, i per tant nosaltres el que necessitem urgentment és tornar a captar l'aigua del pous de Canet.
I a més l'alcalde explicava que la situació actual serà insostenible quan vinguin els turistes.
No. De cap manera. Només de cara a l'estiu, sinó que per Setmana Santa hem de garantir tenir l'aigua dels nostres pous de Canet.
També ha deixat en una situació de molta fragilitat la canalització del gas. A part d'aquest esvoranc, s'actuarà en altres punts en la mota on ha quedat descalçada.
I relacionat amb això, l'aigua de les aixetes de Torroella de Montgrí, l'Estartit i Ullà ja torna a ser potable després de 19 dies. Ho han anunciat dimarts a la tarda, de fet, ahir a la tarda, els dos ajuntaments implicats. Sòria ha reparat les avaries que havia deixat el temporal Glòria i la crescuda del riu Ter la nit del 23 al 24 de gener, Gerard.
Segons ha explicat el consistori torroellenc, les darreres analítiques han certificat que tots els paràmetres es troben dins de la normalitat i, per tant, es pot garantir completament la potabilitat. De fet, la planta depuradora ja feia uns dies que generava i bombava aigua potable cap als dipòsits. Ara bé, la situació no s'ha pogut normalitzar fins que no s'ha regenerat l'aigua de la xarxa. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, agraïa la comprensió dels veïns.
La reacció ha sigut una comprensió total davant d'una situació gravíssima que s'ha produït i que només en 14 o 15 dies s'ha pogut arreglar.
El problema a Torroella va néixer arran de dos fets, la inundació total de la depuradora i el trencament de la canonada del pou de Canet. La instal·lació actual és provisional, mentre que no es fa una reparació completa. Això no serà possible fins d'aquí a uns mesos, perquè l'abast de l'avaria ocasionada per la inundació ha estat molt gran.
Clar, encara amb això, el desbordament del Ter i el Fluvià ha afectat un total de 13.900 hectàrees de cultiu, segons ha fixat el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació. En una reunió de la taula tècnica de valoració del temporal Glòria, que ha tingut lloc a Girona, s'han explicat les tipologies i els graus d'afectacions, sobretot per posar sobre la taula quines han de ser les principals línies d'ajut. Maria Monteix, endavant.
Els conreus més afectats són les pomeres, els cereals i els planters. Una de les propostes d'ajuts extraordinaris pels aiguats aprovada pel govern i dotada amb 11 milions persegueix dos grans objectius: recuperar el potencial productiu de les finques de les explotacions agràries i reparar les infraestructures hidràuliques de regadiu. Podran beneficiar-se totes aquelles persones titulars d'explotacions agràries i les comunitats de regants que hagin patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions pel temporal Glòria. Les condicions per poder-s'hi acollir seran les zones incloses en els perímetres informats pels agents rurals i els recintes declarats a la declaració agrària. Aquesta és una declaració anual obligatòria que han de fer la persona titular de l'explotació, tant si vol sol·licitar determinats ajuts com si no. En el cas de la superfície dels planters, seran admissibles també aquelles superfícies incloses en planters inscrits al registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal.
Gràcies, Maria Monteix. Estarem pendents de com es fa el cobrament de totes aquestes ajudes. Tenim dues notícies relacionades amb els successos. Els Mossos d'Esquadra detenen el professor de l'Institut de la Bisbal d'Empordà, acusat d'un presumpte abús sexual a diversos alumnes del centre escolar. Tal com va saber ahir el diari de Girona i ha pogut confirmar Ràdio Capital de l'Empordà, els agents van detenir el professor aquest divendres, però van deixar la detenció sense efecte.
Pròximament, l'acusat declararà el jutjat de guàrdia de la Bisbal. Un dels motius per deixar la detenció sense efecte és per la manca de risc de fuga i perquè es coneix el seu domicili. Després de la investigació dels Mossos, es considera que el professor de l'IES Bisbal hauria comès, presumptament, 3 casos d'abusos sexuals a 3 alumnes menors d'edat dins del centre educatiu. Tal com explica una investigació que ja hauria estat comunicada a les afectades, com també al Departament d'Educació, com explica el rotatiu gironí.
Gerard, explica'ns com s'ha arribat a aquesta situació.
A finals de gener, l'Institut de la Bisbal va informar el Departament d'Educació de possibles tocaments a diversos alumnes del centre pel primer curs d'educació secundària obligatòria. El centre va enviar un comunicat a les famílies explicant la situació després que un alumne expliqués el motiu a la direcció de l'escola, com informar el document. A hores d'ara, el professor de l'Institut de la Bisbal acusat li queden 2 setmanes de baixa, com ha explicat el director de Serveis Territorials d'Educació Girona, Martí Fonalleres, i ha recollit el rotatiu gironí. Ara s'estudiarà la situació per saber com seguir actuant, mentre les classes que impartirà el professor les està impartint una professora nova amb total normalitat.
I la segona notícia relacionada amb successos ens parla de Palamós. Perquè la policia local del municipi ha detingut aquest diumenge el conductor d'una furgonera després d'atropellar una dona a l'avinguda de 11 de setembre a Palamós. Segons explica Ràdio Palamós, l'home va donar positiu en el control d'alcoholèmia.
La víctima estava travessant l'avinguda entre el passeig del mar de Palamós i l'entrada a l'aparcament de la Platja Gran. Allà, un home amb carnet de conduir d'Ucraïna la va atropellar. La jove va ser traslladada amb una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques fins a l'Hospital de Palamós a causa de les diverses contusions que presentava, com ha explicat el mitjà local. L'home, que va quedar detingut immediatament, donava positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat de 0,76 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, una xifra 3 vegades superior al màxim permès.
Déu-n'hi-do. I a Palafrugell es reprèn la reforma de l'edifici de l'antiga Escola d'Arts i Indústria, que més tard va ser la primera seu del Museu del Suro local. Segons informa el diari Punt Avui, el consistori i l'empresa Comsa han arribat a un acord per acabar les obres després de mesos d'immobilisme.
A la tardor del 2019, els representants de l'empresa havien pressionat dient que renunciarien al contracte perquè consideraven que amb el pressupost ofertat de 890.000 euros no els sortien els números. Davant d'aquesta situació, el regidor d'obres Lluís Ros va descartar augmentar el pressupost o retallar-lo per evitar perdre la qualitat de les actuacions que s'havien de fer a l'espai. Finalment, però, el mateix Ros va explicar al Punt Avui que després de les converses mantingudes amb l'empresa s'han acostat posicions. Ha dit que hi ha voluntat mútua que s'acabi l'obra, perquè per l'empresa renunciar-hi hauria empitjorat la seva qualificació per futurs concursos i per l'Ajuntament certificar la feina feta i preparar un nou concurs per als acabats pendents també hauria suposat un sobrecost. L'obra ha passat nombrosos altibaixos des de que en la primera adjudicació de les dues primeres empreses hi renunciessin i l'aposta per Comsa arribés sense prou marge per beneficiar-se de l'ajut per a inversions financerament sostenibles previst si s'hagués enllestit abans de finals del 2018.
I ara quins són els terminis per acabar aquesta obra?
El regidor ha explicat que encara hi ha preus en alguns conceptes per revisar i on es podria acordar algun increment o nova planificació de les feines pendents. És per això que el consistori està a l'espera de mantenir una nova reunió amb els gestors de Comsa per encarar la recta final de les obres. Malgrat quedin per desencallar alguns punts, Ros creu que cap a finals del mes de març ja es podrien haver resolt bona part de les actuacions a l'interior i dels tancaments de portes i finestres. Segons el consistori, a partir del mes de juny les obres podrien estar enllestides. En aquest nou espai està previst que s'hi ubiqui la seu del nou espai d'arts escèniques cogestionat amb Actua, l'associació d'usuaris i amics de les aules de teatre i cinema de Palafrugell. A la planta baixa tenen la voluntat d'aprofitar-la per reubicar-hi algun servei municipal, com per exemple l'Institut de Promoció Econòmica.
Supermatí a Ràdio Capital.
El Terrat ha decidit no tornar a fer el Festival d'Humor Singlot. És aquest festival que la productora feia en el marc del Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. La productora ho ha anunciat a través d'un comunicat.
La productora, que dirigeix Andreu Buenafuente, que és propietat de MediaPro, ha dit que no s'han assolit les condicions òptimes per al projecte i que la direcció del festival ha decidit no seguir endavant amb la sisena edició. Asseguren que per a la direcció del Signot i per al Terrat ha estat una decisió molt complicada de prendre. El motiu és que s'havia aconseguit realitzar una trobada única a Espanya, reunint a professionals d'arreu de l'Estat per presentar els seus projectes de comèdia i també perquè s'havia permès programar comèdia de primer nivell als escenaris de Sant Feliu de Guíxols.
Però ara caldrà buscar un altre festival d'humor, no, Gerard?
Doncs perquè des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols asseguren que aquesta cancel·lació no ha d'implicar que no es faci un festival d'humor. De fet, un portaveu municipal ha dit a Ràdio Capital que el contracte amb la productora que gestiona el festival Portaferrada, The Project, inclou que hi hagi un festival d'humor i que per això s'ha de dur a terme amb la productora que sigui.
Doncs molt pendents de quin sigui aquest nou festival d'humor que es faci al Portaferrada de Sant Feliu Guíxols, que s'està treballant, i veurem què és el que es fa. Les 8 i 25 minuts, ara és hora d'escoltar el comentari d'avui, el comentari que ens deixa l'escriptor Adrià Pujol.
Bon dia, benvolguts oients de Ràdio Capital. A veure, avui faré un comentari així una mica escombrant cap a casa. I tampoc voldria que això semblés un al·legat o una cosa estranya en favor d'uns i en contra d'uns altres, però clar, mireu, ja en fa d'anys, anys i panys, que tenim grans superfícies comercials als afores, cadascú, cada poble aviat en tindrà, si és que ja no les té, aviat en tindrà 3 o 4 per triar. No cal dir noms, però és aquests llocs on t'agafem el cotxe, anem cap allà, aparquem a l'aparcament, al davant, agafem el carretó i l'omplim, i és força còmode perquè d'una tirada ho comprem tot. Comprem els cereals, la beguda, els embotits, la carn, el peix, si hi ha sort. Aquestes superfícies comercials grosses, de vegades per on perden oli sol ser per la banda del peix, el peix fresc, s'entén. Carreguem el maleter i ja tenim la compra de la setmana. I això està molt bé, això és un costum que ens va venir de França. Els que tenim ja una edat, fa molts i molts i molts anys, això al principi de tot ho anàvem a fer a França, agafàvem el 4L o el 2 cavalls i anàvem a comprar l'Oxan. Però és clar, només cal passejar-se pels pobles, per les viles de l'Empordà, del Baix sobretot, de l'Alt suposo que passa el mateix, i com més petit és el poble, més tristes veus les botigues, si és que en queden. I perquè aquestes botigues no desapareguin, i quan dic botigues dic la fleca, la peixateria, la carnisseria, la droguer, la ferreteria, l'estanc, si voleu, vull dir, tot això, és clar, perquè continuï a sentir, només hi ha una solució, que és anar-hi, i comprar a les botigues de poble. Què passa? Que els arguments per no anar a comprar les botigues de poble sempre són més o menys dos. L'un és que de vegades, tot i que no està demostrat, però que de vegades és més car que el supermercat. I dius, sí, clar, és una mica més car, pot ser que sigui una mica més car. Però l'altre argument, que és el que es branda més sovint, és el de que es perd temps, que es necessita temps i de temps no en tenim, que si has d'anar amb el carretó o amb el cabàs i has d'anar primer a la peixateria, després a fer cua a la carnisseria, després passar a comprar pa i llavors o esperar el dia de mercat per anar a comprar fruita, verdura, etc., grana i tot això, doncs que és una qüestió de temps. Home, sí, és una qüestió de temps, però hem de fer un càlcul. I és, ens convé destinar tot aquest temps a anar a comprar com es feia abans, de botiga en botiga, fins i tot anar a comprar cada dia? Ens convé canvi que aquestes botigues no desapareguin i que per tant els nostres pobles tinguin de cares en fora, de cara al carrer, tinguin una mica de vida, o ens anem a les grans superfícies per sistema i les botigues de poble mentrestant van tancant. A mi em sembla que exposat així, constatat així, la resposta és tornem a les botigues. I a més, hem de saber que una cosa no treu l'altra, que pel fet d'anar a les botigues de poble no treu que de tant en tant es vagi a fer una compra d'aquestes grosses en els súpers, aquests grossos que hi ha als afores dels pobles. Ho deixo a les vostres mans, com sempre. Això només és un comentari, però m'ha vingut de gust fer-vos el... Que vagi bé, bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Enric Frigola, president de la Fundació Res Morató, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest divendres, que serà 14 de febrer, a les 7 del vespre, a l'auditori del Museu del Suro de Palafrugell, es farà l'acte institucional per celebrar el 25è aniversari de la Fundació Ernest Morató. De fet, en aquest acte es donarà el tret de sortida a un any d'esdeveniments que de seguida repassem amb el seu president. Per començar, entengui'm, potser hi ha algú encara que no sap què és la Fundació Ernest Morató.
Segur.
Doncs posem-hi solució, posem-hi remei.
A veure, jo crec que en el món de l'havanera, que és on ens moguem nosaltres, el 99% ho deu saber en el món de l'havanera, perquè...
És una referència.
Sí. Bé, i qui no ho sap, diguem, és perquè o acaba d'entrar en aquest món...
Perquè no en sap d'havaneres.
O jo diria que és el seu problema, no? Però jo crec que en el món de l'havanera sí que se'ns coneix, en el món de les institucions també, però efectivament el gran públic, nosaltres som bastant desconeguts, com ho són tantes i tantes fundacions que existeixen arreu del país, perquè Catalunya està plena de fundacions, no? I algunes són molt conegudes, altres no tant. La qual cosa no vol pas dir que no es faci feina, que no es treballi. Uh-huh. Però sí, vull dir, no tothom la coneix, és veritat.
Vull dir, clar, és... expliqui'm una mica, quina és la funció que ha fet durant aquests 25 anys la Fundació Ernest Morató?
A veure, la Fundació es va crear en un moment concret de la història on... La manera aquí a les comarques gironines, començava a agafar una mica d'arrelament. Es va veure que això era un fenomen que anava més, perquè ja es muntaven cantades a molts pobles i sortien molts grups, i es va veure la necessitat de fer una fundació per diversos motius. Primer, per guardar la memòria de l'havanera i per guardar la memòria de tanta gent que l'havia introduïda. Estem parlant de pescadors de Calella, pescadors de l'Escala, pescadors de la zona de Palamós i Sant Feliu, que havien guardat en la seva memòria cançons que havien heretat dels seus avis, dels pares i dels seus avis, i aquests, tanmateix, dels mariners que van arribar de Cuba el segle passat. Aleshores, això per un cantó, i en conseqüència es va endegar una iniciativa que és la de recuperar partitures d'havaneres i digitalitzar-les. Bé, això de la digitalització ha vingut més tard, no? A hores d'ara en tenim milers de partitures, la majoria digitalitzades, encara no totes, perquè això es va fer a poc, i que estan a la disposició de tothom qui vulgui accedir a elles, per cantar-les o simplement per curiositat. Bé, aquesta seria la part històrica. Sí, després,
de patrimoni, no?
Sí. Bé, llavors tenim un arxiu importantíssim de vídeos i de discos i de llibres. I jo crec que tenim tots els llibres que s'han publicat sobre les havaneres. Tenim segurament tots o gairebé tots els reportatges que s'han fet per televisió i a través d'internet sobre les avaneres, i això seria la memòria. I després, el que ens interessa tant o més que això és parlar de temes que afectin a l'avanera en aquells moments. Organitzem cicles de conferències cada any. De moment les organitzem a Palafrugell, però la nostra idea enguany seria traslladar-les també a altres poblacions que les volguessin acollir. Conferències sobre la història de l'avanera, sobre els problemes que té l'avanera, en fi... tot això de cara, diguem-ne, al futur de la manera. És a dir, i un dels lemes que fem servir en aquest, i concretament i que presentarem en aquest, en aquesta festa, en aquest acte de divendres, és Fundació Morató, doncs, que m'agrada de passat, però amb ganes de futur. O sigui, no, exactament això, però vull dir, la idea és aquesta.
De seguida parlem d'aquest acte de divendres. Abans, ara que vostè m'ho deia, parlar dels problemes, dels reptes que té l'avanera. Pot resumir quins són els reptes principals d'aquest gènere artístic ara mateix?
Jo crec que un dels reptes és, des del meu punt de vista, que s'incorpori gent jove. Ja n'hi ha, de gent jove que canta l'avaneres. Vull dir, no és que no n'hi hagi. N'hi ha, i ara podríem dir noms, perquè n'hi ha. Però n'hi ha poca. És a dir, si no s'incorpora gent jove al món de l'avanera, aquesta manera pues, acabarà sent una cosa per gent molt gran, cosa molt respectable, evidentment, però ens agradaria que múltiples joves, que, en fi, que talents joves s'incorporés.
Dalt de l'escenari i al públic, també.
Sí, clar, i al públic. És que si s'incorpora gent jove és molt probable que hi vagi més gent jove a les cantades que no pas ara. Eh? És a dir, és una de les maneres... Gent jove, amb la seva manera de fer, més actual, més moderna... bé, aquest, jo crec que aquest és un dels problemes. L'altre problema és que no... Els músics, els cantants de maneres, en la seva gran majoria no són professionals, no viuen d'això.
I ho han estat mai, de professionals?
Jo crec que algú que sí que ho és. Molt poca gent, molt poca gent. Clar. Ja estic, molt poca gent. Però bé, estaríem, si ara parléssim de la sardana, per exemple, exactament et diria el mateix. No? És a dir, hi ha una sèrie de factors de músiques tradicionals, perquè a la manera ja ho és, ja ha esdevingut un fenomen de la cultura popular catalana, doncs si parléssim de diversos sectors de música tradicional catalana, trobaríem molt poca gent que pogués viure de la manera. Bé, això vol dir no viure de la manera, vol dir que avui hi ets, demà no hi ets, aquest estiu pots cantar, després surten, després entren... Bé, des del meu punt de vista, però, la creativitat és important. Jo crec que es fan bones maneres. I llavors també, veure, pensar en nous temes per les avaneres. Jo crec que la polèmica avaneres en castellà i avaneres en català ja no existeix, i si existeix, existeix en circuits molt reduïts. Uh-huh. Va ser molt forta fa temps. Algun altre element que s'ha volgut introduir últimament, com que si les avaneres són masclistes o no, jo crec que això diguem-ne, aquest tema es va llançar l'estiu passat, però jo crec que no va anar enlloc.
Es va proposar una comissió per analitzar el contingut de les lletres, i que sapiguem nosaltres, aquesta comissió de moment encara no ha tingut cap... No s'ha fet públic cap efecte, diguem.
Jo crec que això s'ha desfet. De les avaneres que es fan ara, de masclistes, no n'hi ha cap. I les avaneres, diguem-ne, que es poguessin considerar masclistes, són avaneres del segle passat, com ho són moltes salsueles i com ho són moltes òperes, o com ho és el cuplé, per exemple, eren fruit d'una època on això doncs, no es tenia en compte. Bé, en definitiva, el que volem és guardar la memòria i projectar el futur amb tota una sèrie d'actes que passen doncs, des d'exposicions, conferències i participació dels nens de les escoles en aquest tema. també tenim diversos projectes sobre aquesta qüestió.
Com quins?
Com quins?
Sí.
Per exemple, s'està preparant ara mateix a Palafrugell, amb ganes també que viatgi doncs, en alguns pobles del Baix Empordà, s'està preparant una cantata per part dels nens de les escoles de Palafrugell basada en maneres tradicionals i populars. Que els nens des de petits doncs entenguin que hi ha la manera, que existeix la manera i que la cantin. Probablement doncs, això sembrarà, això no ho sabem, però pot ser que sembli algun coquet i que aquests nens quan siguin grans i esdevinguin músics, els que vulguin ser, doncs aleshores la cultivin i facin realitat el somni que tenim, que és que s'incorpori gent jove.
Home, té molt bona pinta. Per quan ho veurem, això?
Aquest any, a partir del setembre. O sigui, aquest any tenim... Les conferències són ara a la primavera, que ja s'anunciaran, perquè s'estan acabant de tancar. Hi ha 5 o 6 conferències que es faran com cada any, perquè això es ve fent des de fa anys. I a l'octubre seria l'estrena d'aquesta cantata, com també una iniciativa que volem posar en marxa aquest any, el dia 1 de novembre, perquè el dia 1 de novembre és l'aniversari de fets molt importants que van passar fa molts anys i que van, d'alguna manera, llançar la bandera al món. I aleshores volem institucionalitzar cada any el dia 1 de novembre un acte, o sigui, una festa, cada any seria diferent, recordant aquell 1 de novembre de fa molts anys on es va fer, diuen, la primera cantada de maneres i que aquella primera cantada va donar peu a tot el moviment que hi ha hagut després. L'intenció nostra, i això em sembla que és la primera vegada que ho dic, l'intenció nostra el dia 1 de novembre per començar aquest cicle és retre homenatge a la memòria d'en Càstor Pérez. I cada any, l'idea és que cada any sigui un tema diferent. Però en qualsevol cas...
Expliqui'm qui era Càstor Pérez.
Com?
Que expliqui als oients que no ho sàpiguen qui era Càstor Pérez.
Càstor Pérez és el pare de la Sílvia Pérez Cruz.
Ah, clar.
Que havia estat cantant de maneres, compositor de maneres, vull dir, ella és una de les maneres més maques que existeixen, que és vestida de nit. Ella havia format part de diversos grups de maneres, va investigar molt. A Cuba, on jo he estat fa poc, doncs se'l coneix molt com a investigador, i va morir fa 10 anys que va morir, aquest any fa 10 anys que va morir, i aleshores va fer una gran feina i volem reconèixer aquesta feina feta amb un acte que estem organitzant el dia 1 de novembre i seguir fent-lo cada any. Per cert, que parlant del pare de la Sílvia Pérez Cruz, i això no té res a veure amb la manera, l'altre dia per internet, la setmana passada es va celebrar el Festival de Sant Remo.
A Sant Remo, sí, hem vist les imatges de la Sílvia cantant. Exacte. Allà, no?, al Festival de Sant Remo.
Vaig quedar parat de veure-la cantant al Festival de Sant Remo. El de Sant Remo és el més important festival de música que celebra a Itàlia. Només hi van els més grans de la cançó de tot el món i em va alegrar molt veure-la allà cantant, perquè això vol dir que des d'Itàlia també s'ha captat la qualitat d'aquesta centra.
La veritat és que sí, que és un orgull de tenir la Sílvia Pérez Cruz i ser, bueno, és una de les grans personalitats de la comarca.
En Castro és el seu pare.
Exacte. Doncs aquest homenatge que es farà l'1 de novembre d'aquest any mateix, no? Del 2020.
Exacte.
No anem tan lluny, anem aquest divendres a les 7 del vespre al Museu del Suro de Palafrugell, acte institucional per celebrar aquest 25è aniversari de la Fundació, amb la presència de la consellera, la Maria Àngela Vilallonga. Què s'hi veurà en aquest acte? Què s'hi farà?
Per resumir-ho, constarà de tres parts. La primera part serà un reconeixement als tres patrons que ha tingut la Fundació, els tres patrons que han hagut abans que jo, que són el Bastons, en Josep Bastons, el Ric Vigues i l'Antoni Mas. Perquè, clar, aquests 25 anys no haguessin pogut ser sense ells i sense el seu equip de patrons, que d'alguna manera també seran recordats o homenatjats. Després lliurarem els premis 2x4, que són uns premis que es fan cada any, des de fa uns quants anys. Aquest any, la Núria Berengueres, que és una de les primeres dones que va cantar Vaneres, doncs rebrà aquest cordó, així com en Ron Pujol. Nosaltres hem pogut reconèixer a Ron Pujol perquè amb els seus cremats, tantes centenars o milers de cantades, doncs han donat una mica de... molta força i molta alegria a les cantades que s'han celebrat i es continuen celebrant a Catalunya. I finalment actuaran els quatre grups que van ser presents en el moment de la Fundació. O sigui, els quatre primers grups que van ser socis de la Fundació quan es va fundar ens actuaran, serà una actuació breu de cadascun d'ells. Són Porvó, Peix Fregit, Bergantí i Mariners de Riera. I s'acabarà l'acte cantant tots plegats a la gavina. En essència, i en resum, això serà l'acte del divendres que ve. I bé, i després, evidentment, unes paraules de l'alcalde de Palafrugell i de la consellera, que estem molt contents que s'hagi dignat venir, perquè per nosaltres és important, per la cultura popular és important, per Palafrugell és important, i li agraïm molt doncs, que hagi pres aquesta decisió d'acompanyar-nos divendres que ve a les 7.
Una gran festa, no? Llavors, entenc.
Serà una festa senzilla, però plena d'emotivitat, plena de sinceritat i, sobretot, plena d'agraïments i reconeixements.
Doncs aquest divendres, a les 7 del vespre, al Museu del Suro de Palafrugell, aquest acte institucional per celebrar el 25è aniversari de la Fundació Ernest Morató. Hem parlat amb el seu president, l'Enric Frigola, que també ens ha avançat un acte que faran l'1 de novembre per homenatjar en Castor Pérez. Senyor Enric Frigola, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres per la difusió que ens feu.
Passa un minut i mig de 9:45 del matí i de seguida tornem aquí al Supermatí.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
La Torre de les Hores està oberta els dissabtes, diumenges i festius. El seu horari és de 11:45 del matí a 3:45 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda. L'entrada té un preu d'un euro i pels menors de 10 anys és gratuïta.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
No. 8 i 48 minuts cada dia, a aquesta hora, puntualíssima, ens agafa el telèfon la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Teresa, de la llibreria El Cucut de Torroella, en qui parlem de, òbviament, llibres.
Per cert, Teresa, que ja teniu aigua potable, tu,
sí,
eh?
Sí, sí, ja la tenim potable, sí, sí.
Molt bé, ja han passat... Perfecte. Ahir comptava 19 dies, 19 dies.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí. Bueno, ens hem anat acostumant amb les embotellades, però no és el mateix, no.
No, no, clar, clar, clar que no. Doncs bé, llibres amb la Teresa Galabús. Avui què ens portes?
Avui us porto un conte. Voleu que us l'expliqui?
Sí, vinga, sí.
Anem de dret per feina, que és interessant perquè m'ha agradat moltíssim. Aquest llibre és el segon d'una sèrie creada per explicar la política a nens i nenes, que va néixer d'un projecte que hi ha al Brasil, que hi ha il·lustradors i escriptors i gent de l'educació preocupats perquè la mainada entengui les coses de la manera més possible, més clara possible, tot aquest món d'adults que ens compliquem tant. I van fer tot de tallers i tot de propostes, i amb això les preguntes dels nens i tot plegat ha nascut, en aquest cas el que us explicaré avui, Les eleccions dels animals, de l'editorial Takatuka. Com comença aquest conte? Doncs mira, a la selva hi havia una enfada, tothom estava molt enfadat perquè el lleó havia desviat l'aigua del riu per fer-se una piscina davant de casa seva. Els animals ho estan tan ofesos que, vulguis que no, comencen a pardar-ne molt, i la cosa que va fer passar el got, com que no hi estaven d'acord, van preguntar-li al lleó, tota la colla, si havia de ser continuant el rei de la selva. Diu, escolta, jo qui ho ha dit, que aquest home ha de ser un rei de la selva? Van fer una manifestació davant de la piscina perquè el lleó veiés que allò era una injustícia. Cartells que deia piscina per a tothom, volem el riu, tots tenim set. El lleó no en va fer ni cas, estava prenent el sol, estava tombat, estava arran de la seva piscina i li va fer molta gràcia veure aquell embalum de gent, però no els va dir que ell manava. Els animals van continuar demanant que fessin una democràcia, que volien ser una democràcia, que fessin unes eleccions. Entre tots van dir això com es fa, i diu, bueno, doncs mira, tothom qui vulgui es pot presentar en aquestes eleccions per ser el que manarà i el candidat o candidata perquè pugui ser president. El que governarà estarà 4 anys decidint què és el millor per tots nosaltres. Van decidir que hi hauria eleccions per cada primavera, que s'hi podia presentar qualsevol animal, que tothom podia votar i el vot seria secret, que guanyava qui tenia més vots, que estava prohibit l'intercanvi de regals entre els candidats i els electors i que està prohibit cruspir-se els adversaris.
Ah, important això.
Aquest és important, eh? La mona, la peresosa i la serp van decidir que es volien presentar. El lleó, quan ho va saber, no em va voler quedar al marge, va dir, home, si jo també em presento, a veure, vull dir, que es pot presentar tothom? Doncs vinga. I van fer la seva campanya, cada un el seu discurs, el lleó.
Ep.
Ja comença bé. Soc un lleó de soc arrel. Visc d'un antic llinatge tradicional de lleons, tots reis de la selva. El meu estimat rebesavi va ser qui va expulsar les mofetes pudents perquè els animals que fan bon olor poguessin viure en pau. He donat feina als micos que han desviat el riu per fer la piscina reial. A un equip guanyador no se li fan canvis. Per la tradició, vota lleó. Es presenta la mona. La mona diu, primer de tot, fora lleó. Ens han enganyat, ens van prometre que la piscina també seria per als micos. El rei és tan trampós i tan relliscós com una pela de plàtan podrida. Al meu govern tothom serà diferent. Construirem caus i llorigueres per a tothom, ja n'hi ha prou de mentides. Mona presidenta.
Mm-hmm.
Es presenta també la serp. La serp diu, soc una serp del poble. He crescut a la selva amb tots vosaltres, m'hi he arrossegat molt per aquesta terra. En conec tots els forats i tots els nius. Vam superar la gran secada, vam sobreviure a l'incendi i els caçadors. Junts som forts. Vota la serp. Bestiesses i bestioles, diu la peresosa. És hora que definim el futur plegats. Soc tot ulls i orelles. Us vull escoltar a tots i cadascun de vosaltres. No em jutgeu pel nom. De ganduga no en soc gens ni mica. Senzillament, no vaig amb presses, perquè crec que un bon govern no es fa de la nit al dia. Amb calma i paciència ens en sortirem.
Acaba la campanya electoral, els animals candidats van intentar convèncer els electors que votessin la seva opció explicant els avantatges i escollir-los per la presidència. Van sortir a la tele, es van fer selfies amb altres espècies, van repartir propaganda, van parlar amb tothom, van organitzar mítings, van dir pestes d'altres candidatures, tot i que no era legal, van penjar cartells i van continuar parlant amb tothom. Els uns als altres, parlar sobre les propostes, presentar els seus punts de vista i en aquí me salto tot un tros.
Jo crec que no hauríem d'explicar gaire més, no? Que aquí
no.
La gràcia és veure...
És saber qui haurà guanyat.
Qui haurà
guanyat.
Dir,
qui ha guanyat les eleccions, la serp, la peresosa, la mona, el lleó, qui les haurà guanyat? Ja ho veurem.
Jo voto
sí,
mona.
Tu votes mona?
Sí.
Bueno. Molt bé. Em sembla que hi haurà doncs, una bona, un bon debat aquí.
Molt bé.
Llibre titulat, conte titulat Les eleccions dels animals, editorial Tacatuca, d'un equip brasiler que segurament ens iran donant més alegries i que ajuden sempre, tant a pares, sobretot quan hi ha preguntes difícils, quan volem començar des de la nostra mirada adulta. El que ajuden tots els contes és a posar-se al nivell dels nens, a posar una mostra que ells trobin natural per fer l'equivalent en la nostra vida. Ho entenen cristal·lí, cristal·lí.
Fantàstic, oh, sí. Doncs molt bé, no? Aquesta, ara que tenim una època així política convulsa,
sí,
jo crec que s'han de poder preparar pel que està passant.
Sí, que vagin entenent tot plegat, les manifestacions,
sí.
Que entenguin el que és una pancarta, que entenguin per què es fa, tot plegat, sí, sí. Mm. La democràcia, sobretot.
Ves els dibuixants de contes que vagin en compte quan facin llibres de política, perquè a vegades la fiscalia ve darrere, no?
Sí, com els de Coma Negra, sí. Amb l'Estela.
Per cert,
sí.
hi ha hagut... Ara no recordo si hi ha hagut sentència o no.
Jo no la conec, per tant, dedueixo que no. I els llibreters, per ara, no ens n'hem enterat d'on ser coses que van lentes.
Doncs,
de fet,
sí.
N'hi ha tants de temes d'aquests, sí. Sobre la taula que poder...
No acabaríem mai.
No poder... Sí, no...
Teresa, moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Supermatí, amb Dani Cortés.
I ara és hora d'explicar els titulars d'allò que està passant fora del Baix Empordà. L'Alba Elegide, la jutgessa de vigilància penitenciària, autoritza el permís de 72 hores per Jordi Cuixart. Tot i l'oposició de la Fiscalia, la magistrada emmarca l'afirmació «Ho tornarem a fer» en una expressió de pensament ideològic.
Entre les seves raons, el Ministeri Públic remarcava que Cuixart no mostrava penediment, però la jutgessa li replica que la normativa penitenciària no imposa al condemnat l'obligació de penedir-se ni de declarar-se culpable. A més, afegeix que no es pot pretendre que Cuixart faci un programa específic per canviar la seva ideologia política i emmarca l'afirmació «Ho tornarem a fer» en una expressió de pensament ideològic o polític.
El Tribunal Constitucional torna a instar la Fiscalia a investigar Roger Torrent per admetre a tràmit una resolució sobre l'autodeterminació. El Tribunal també porta al Ministeri Públic Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, que són la resta de membres de la cambra, de la mesa de la cambra, que formen part del col·lectiu sobiranista.
En l'avançament de la interlocutòria que ha facilitat el Tribunal, es considera que el Parlament ha tornat a vulnerar l'ordre constitucional i estatutari amb aquestes decisions, ja que, segons afirmen, el seu contingut objectivament contrari a la Constitució no era difícil de constatar, si es tenen en compte sentències i requeriments recents del Tribunal Constitucional que eren coneguts per la Mesa abans d'admetre a tràmit aquesta iniciativa parlamentària. El ple del Tribunal Constitucional considera que el Parlament ha tornat a actuar de manera inequívoca per exercir el dret a l'autodeterminació i que això evidencia que la cambra insisteix en negar-se a complir les resolucions del TC i persegueix continuar amb el procés secessionista de Catalunya inconstitucional.
L'organització del Mobile es reuneix divendres en ple degoteig de baixes al Congrés pel coronavirus. El Consell de la GSMA ja tenia prevista una reunió ordinària amb els principals operadors.
A la cita, que ja estava prevista, hi participen les grans operadores com Vodafone, Telefónica, Orange, Deutsche Telekom, i l'entorn de les companyies apunta que l'actual situació per culpa de l'epidèmia haurà d'estar a l'ordre del dia. Per ara, han cancel·lat la seva participació al Mobile World Congress 2020 fins a 14 companyies, entre elles gegants tecnològics com LG, Ericsson, Amazon, NTT Docomo o Intel.
Gràcies, Alba Lejide. El Supermatí està a punt d'acabar. Abans, però, hem de fer un últim repàs al temps que ens espera per aquest dimarts amb l'Albert Aparicio.
Jornada marcada pel cel ennuvolat. Especialment durant el matí i fins al migdia és quan més abundants seran els núvols. I fins i tot no es descarta que es puguin escapar quatre gotes o algun plugim. Si bé el matí és poc fred, la temperatura màxima baixa i rondarà els 14 graus. Demà millora l'estat del cel, encara amb alguns núvols, però més sol i ascens de la temperatura màxima.
Gràcies, Albert, i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital i a tots els oients. Per cert, oients, demà és el Dia Mundial de la Ràdio i Ràdio Capital i totes les ràdios locals de la comarca, la majoria, ens unirem per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio. Treballarem junts, que és com ho hauríem de fer habitualment. De seguida, la millor música del món i tota la informació en directe a radiocapital.cat.